La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 31 de maig, dia entre setmanes són les 3 i arranca la Caravana, el programa de la Ràdio en Català que us assegura una cosa. A dia d'avui es parla més de Juana Dolores a Catalunya que d'eleccions, pactes i símptomes d'aquesta nostra democràcia.
Sí, aviam quan em convideu a parlar de política a mi o a qualsevol dels meus amics que estan a l'atur però que són brillants i que parlen de política...
Sí, Juana Dolores, sí, ara et truquem, entre foto i foto de l'avantguàrdia. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la cara B de la caravana?
Doncs avui aquesta secció us planteja una pregunta molt clara. Sou d'aquells i aquelles que utilitzeu esponja per ensabonar-vos el cos quan us dutxeu? Si és que sí, us heu preguntat mai si fer-ho va bé o va malament per la salut? Doncs si voleu saber la resposta, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si us han suplantat mai la vostra imatge a les xarxes socials. Descobrirem com protegir-nos de situacions com aquestes de la mà del nostre expert del dia, Francesc Sabé, professor catedràtic del Departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida i investigador en criptografia i ciberseguretat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar de què?
Del tabaquisme i de com reduir-lo en la societat. Precisament avui, que és el Dia Mundial Sense Tabac, en parlarem de tot plegat amb Montse Vallvé, investigadora de la Unitat de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia.
I avui, a partir de les 4, parem motors, Núria, per tornar a pujar el volum de la caravana.
Sí, és que avui ens visita la cantautora mallorquina Júlia Colom, que ens presenta el seu primer àlbum Miramar. Un àlbum on hi predominen les textures electròniques, però que té com a gran protagonista la seva veu, sempre acompanyada de tot el recorregut per la guitarra espanyola.
I a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves qüestions quotidianes, Nina.
Avui ens descobrirà la figura del copilot. Ets dels que s'adorm deixant el sol al conductor? Creus que així li demostres confiança? O ets dels que sempre va donant indicacions encara que condueixi el del costat? Quedeu-vos perquè en parlarem avui de tot plegat amb el nostre especialista en coses quotidianes.
I parlant de coincidir, cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar de Teca de la Bona Andreu.
L'Espanyol baixa a segona divisió, l'entrevista de Xavi a TV3 o l'acomiadament del Camp Nou seran alguns dels temes que abordarem amb Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista David Balaguer i Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, com ens agrada aquesta sintonia?
Ens encanta.
La ballem i tot.
Sí.
Mira, semblem ninotets d'aquells del cotxe. Sí. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Júlia Colom i primer de tot, clar, et trobes amb un perfil que té el tic blau i dius, ep, atenció, persona important.
Què passa? Tot bé?
Heu parat ja. Perdoneu, és que, a veure...
Estàvem fent brometes internes.
Sí.
Perdó.
I clar, jo sóc una persona que els...
Sí?
Mira,
que els inputs
passa,
li van molt malament.
Sí.
D'acord? Llavors, jo em distrec molt fàcilment. I clar, això no pot ser.
És que això dels cognoms...
No,
és un tema,
un dia se n'ha de parlar.
Clar, Júlia Colom.
Sí, un dia se n'ha de parlar.
Mira, Andreu, t'ajudo. No, anaves pel tic blau.
No,
s'ha de parlar. Sí,
el que estava passant a l'estudi perquè els oients ho sàpiguen.
No, hi ha gent que
ens
diu
gràcia,
Aitor
Colom.
Tilla.
Per això.
M'ha encantat el soroll de Colom.
Sí.
Sí, això t'ha sortit molt bé.
Ara sí, m'ha sortit molt malament.
Bé.
Tira.
Continua. Doncs bé, Doncs tenia el perfil, o sigui, té el perfil al tic blau, i això dius, atenció, persona important. Després veus la foto de perfil de l'Instagram i dius, oi, perfil professional. Així doncs anem a desgranar el seu perfil d'Instagram perquè crec que hi poden haver-hi algunes sorpresetes. Mm. Fotos professionals sí que en té, pel tema de les promocions i per tema videoclips i tota la pesca, i perquè, clar, per anar al Primavera s'ha de tenir una mica de caché abans.
Home, i tant.
M'agrada, tot i que quedi raro i estrany, que tingui unes arracades en forma de lleopard. És diferent. Però aquí, perdoneu-me, perquè no entenc quina mena d'estètica hi veuen algunes persones en ajuntar les dues celles. En aquest programa... en aquest programa ja vaig dir que tenia una mica de toc en aquest sentit.
Frida Kahlo ho feia, mira.
Sí, sí. I la nostra convidada d'avui va tenir una època en què no li donava importància. I aquí, en aquest punt, doncs, tinc sentiments trobats perquè ole ella per anar com ella vol anar.
Correcte.
Sí, per gustos, colors... Però és que jo no ho suporto, tinc una mica de toc amb això, tinc una mica d'obsessió. En fi, dit això...
No t'aguantes perquè el cos és seu.
No, no, i tant, sí, sí, tothom fa el que vol amb el seu cos, només faltaria. Però dit això, us he de dir que també té bastant material d'anar per casa, com fotografies al backstage, fotografies al mirall, a la platja, al camp, tocant la guitarra... Vaja, que té material que a mi m'agrada. I si li sumes aleshores que és mallorquina, doncs ja està, ja queda més que aprovada.
Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs avui us vinc a parlar d'una cosa que molta gent creu que és atractiva, però sincerament jo no ho veig massa.
Ai.
I són les venes dels braços, sobretot de l'antebraç. Aquelles venes que molts homes i dones tenen marcades per l'esport que practiquen o perquè van al gimnàs. Doncs sincerament, jo no les puc veure. Ja sabeu que jo sóc una mica aprensiu, doncs imagineu-vos... que no les puc ni veure, i quan em surten a mi ja us podeu imaginar el show que arribo a muntar perquè no em miro els braços.
Espera't que et facis gran. Veuràs
sí,
tu.
Això també va amb l'edat, no?
Sí, sí, una miqueta, una miqueta.
Sí, ja em passa amb les venes de la mà.
Per què m'assenyales quan em dius va amb l'edat?
No, no t'he assenyalat, t'estava fent així de mirar les mans.
Val.
Sí, sí, no, Joan.
Ho dius la gent que...
Doncs mira, que jugué brut, aquelles persones que per supervivència o per altres qüestions de la vida decideixen dir mentides piadoses, perquè sí, no ho fan amb mala fe, només per salvar-se ells. Aquelles persones que quan els poses les coses sobre la taula es troben entre l'espasa i la paret, perquè hi ha gent que sap mentir molt bé i a l'hora de la veritat faran que creguis aquesta mentida, però hi ha altra gent que es queda sense arguments i deixen entreveure la mentida.
Tot bé, Andreu.
Sí.
S'ha quedat a gust, eh?
Sí, no?
Mare meva.
Què et fa feliç?
Doncs mira, per casualitats de la vida, ahir vaig aconseguir invitacions per anar a veure els Pet Shop Boys a la inauguració d'avui del Primavera Sound.
De veritat, t'has anat al Pet Shop Boys?
Avui hi vaig.
Avui hi vas?
Sí, sí.
No és que avui no s'ha d'anar amb entrada, que és gratuït.
No, exacte, però s'havia de reservar l'entrada. Ah, I ja sabeu que tinc una mica de flor al cul, sí. Doncs ahir, per casualitats de la vida, vaig trobar que encara quedaven algunes invitacions i em vaig agafar. Llavors, sí, potser direu, no quadre que l'Andreu, amb l'edat que té, li agradi Pet Shop Boys, perquè són de l'edat del meu pare.
Passa res,
teniu raó.
Però
a mi m'agraden, la veritat, sincerament. Ja els he vist, en directe, amb algun altre festival, i de veritat que valen molt la pena.
Feina de producció, Andreu, ara quan sortis cap a la Peixera, mirar si queda alguna entrada més. Propòsit vell.
Joan, per tu ho dius, no?
Sí, home, i tant.
Ja ho miraré, home. Tranquil, no et preocupis.
No ho proposis.
Sí, ara ve el propòsit.
Ara ve el propòsit, sí. Exacte.
A veure, més o menys ja el tinc fet perquè... era posar-me a l'agenda, diguéssim, al calendari, totes les festes majors i tots els festivals que hi han. De moment ja tenim la primera posada, que és la Patum de Berga.
Home, quin clàssic.
Que és infal·lible, aquesta festa major.
Amb candeletes, eh?
Bé, festa major...
No és Corpus.
És Corpus, sí, exacte.
Propòsit nou.
Doncs mireu, pels qui no em veieu, m'estic deixant barba. No perquè vulgui, sinó per mandra. Així doncs, crec que comença a ser hora d'afaitar-se i tornar a ser l'Andreu de sempre, perquè ara sí, Joan, que t'accepto la broma que em fas alguns dies de que semblo un espia rus.
Afaitat tu sembles més, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ostres,
sí.
No em diguis això.
A mi m'agrades més afaitat, eh?
Sí, no?
Sí.
A mi també m'agrado més.
Per això li dius barba, amb això?
Però és que perquè els oients se'n facin una idea, no té tota la barba, només la part de baix de la papada.
Sí.
I el bigoti.
La papada, això,
sí, sí, perquè la papada...
A mi m'agrades més
assistent.
Amb la cara neta, Andreu. Que ets molt
guapa.
Sí,
no? Ai, gràcies, Núria.
Ara.
Demà cara neta, eh?
Què?
Demà cara neta.
I tant.
Sí, ja veuràs.
Home, se li acumula la feina.
Entre sí, Peixó, Boix i... Això. Veuràs.
Bueno, no patiu. Demà al matí em puc aixecar una miqueta més d'hora i fer-ho.
Ai, perdó.
Confieu.
Sí. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la Cara B?
Doncs avui la primera gran protagonista d'aquesta nova edició de la Cara B és, ni més ni menys, que Beyoncé.
Una autèntica diva, eh, Beyoncé.
Aquesta és cançó de motivació, eh? Sí. M'encanta. Sí, m'encanta. Sí, 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 sí. Quantes vegades hem ballat aquesta?
Moltes.
Sí,
moltes.
Bé,
sí.
En aquest cas, la protagonista és Beyoncé, però també el seu marit, el raper Jay-Z, es diu així, que són considerats a hores d'ara la parella més rica del món de l'espectacle.
Déu-n'hi-do.
Val? I que, molta atenció, i aquí la notícia, s'acaben de comprar la casa més cara de la història de Califòrnia.
Això vol dir que malament no els hi va.
Home, exacte. Si t'acabo de dir que són la parella més rica del món.
Sí, sí, no, malament, absolutament.
Escolta'm, la casa més cara de la història de Califòrnia, eh?
Déu-n'hi-do.
No ho pot pas dir tothom, això.
No, no. No.
Clar, si voleu, us explico coses sobre aquesta casa. Detallets, ens agrada. Sí, sobre sisplau. La mansió, perquè casa no deu ser.
D'aquells que deu tenir 20 banys i aquestes coses.
Sí, som-hi. En aquest cas, heu de saber que aquesta casa, aquesta mansió, és una casa de vacances que es troba a la part alta de Paradise Cove, a Malibu. Ja només pel nom, sembla una zona molt exclusiva, eh? Sí. Una zona, un lloc del tot privilegiat i, com és evident, on només hi poden accedir els més rics. I mireu si és privilegiat i exclusiu que la parella l'ha comprat, atenció, per l'humil preu de 200 milions de dòlars.
Res.
Gairebé res. Res. El preu, tal i com us deia, més alt, pagat per una vivenda en la història de Califòrnia.
Xavall,
és molt bèstia,
diuen.
200 milions de dòlars. No hi ha dret, Hi ha gent que no arriba a final de mes.
Correcte. Oi,
ens hauríem d'haver fet cantants.
Hi ha gent que no té casa.
Vols dir que ens hauríem d'haver
fet?
Més ben dit, i tant.
Bé, si afinem, sí que ens podríem haver fet cantant.
No, clar, dic... No sé qui diu... La meva mare sempre em diu que sigui cantant, la llàstima és la veu.
Sí. Exacte.
Era una broma, veig que no l'he entonat gaire bé. Escolta, més cosetes sobre aquest casoplon. En aquest cas, també us agradarà saber que estem parlant d'una mansió que compta amb unes vistes espectaculars sobre l'oceà de Malibu, i és una obra minimalista construïda amb una barreja moderna de blocs i de vidre, que el vidre sempre dona aquest toc exclusiu, ideada pel col·leccionista William Bell i construïda per l'arquitecte japonès Tadao Ando. El coneixeu?
El senyor Ando, eh?
El senyor Ando? No, no, però és reconegut aquest arquitecte perquè és un dels creadors de diverses estructures i edificis importants tant de l'Àsia com d'Europa com d'Amèrica del Nord.
Italy.
Per tant,
si es diu el nom ja és important.
Ando. Ando. Pels més tafaners, com ara jo, que sapigueu que el disseny té forma de L, la lletra L de L, sí, i té espais delimitats per passadissos i parets de vidre del terra fins al sostre.
Calla, quin vertigen.
Sí.
Ostres.
Clar, però només amb això et pots imaginar lo xula que deu ser aquesta casa, eh? Mm-hmm. A més, en el fons de la casa hi trobem, com no podia ser d'una altra manera, una gran piscina d'aquelles, sabeu que cauen?
Ai, wow. Sí, home, amb cascada.
Que xulo.
Sí, increïble.
Oh. Wow. Sí, sí, sí.
Un jardí i també una cabanya, tot construït sobre una elevació en el terreny, ja que la vivenda, atenció, està construïda sobre un penya-segat. Per tant...
Sí, ho té tot. Ho té tot.
Té tot. Sí. Ja per anar acabant, dir-vos que el terreny disposa d'uns 40.000 metres quadrats de superfície, gairebé com el meu pis,
cosa,
i que no només s'ha convertit en la vivenda més cara de tot Califòrnia, sinó que és el segon negoci immobiliari més car de tot el país. Per tant, de moment, això és el que se sap. Com us podeu imaginar, aquesta és una vivenda que disposa de totes les comoditats possibles, i por haver. I jo penso que és d'aquelles cases que quan hi entres no et planteges sortir, perquè, clar, una casa que tingui saló de cinema, pista de pàdel,
sí,
helicòpter inclòs...
Ja pot venir una altra pandèmia que t'hi quedes allà ben agut.
Sí. Llavors, li demanarem a Beyoncé que ens convidi.
De moment aquests són els detalls, però sí que és veritat que si voleu veure en fotografies, només cal que entreu a internet i poseu casa Beyoncé i Jay-Z, i ja en va ple, vull dir, podreu gaudir de les fotografies.
Sí, podem veure aquesta casa.
Sí, sí, increïble. Increïble, a veure si algun dia... ens hi conviden,
ara. Sí, però ara no hi serà pas, perquè, clar...
Palau Sant Jordi, no?
T'he girat.
No, a l'Estadi Olímpic.
Quan?
Sí, el dimecres 8, crec. És 8 de juny, dimecres?
El dimecres vinent.
Sí, el dimecres vinent. Sí, és la setmana vinent que fa el concert de la seva gira.
Dimecres 7 de juny.
Això, doncs 7 de juny estarà a l'Estadi Olímpic. Segur que és un show.
Home, i tant, aquesta dona sempre munta shows de qualitat. Va, més cosetes, Núria.
Va, sí, ara toca canviar radicalment de tema i ho faig amb una pregunta clara i decisiva per la vostra higiene personal. I salut, també.
Val.
Quan us dutxeu, utilitzeu esponja per ensabonar-vos el cos?
Mai.
No.
No?
Mira, 3-0, 4-0 amb el José. Tu, Núria?
Val, jo tampoc.
Tampoc.
Us he de dir que almenys l'equip de la caravana ho fa bé.
Ah.
Val? En aquest cas, per fer-vos una mica d'espoiler del que us explicaré ara, un avançament, que sapigueu que ensabonar-se el cos amb esponja és el pitjor que es pot fer. Per tant, com que estic convençuda que molts oients ho fan, doncs quedeu-vos perquè el que us diré ara, el que us explicaré ara, us servirà i molt. Sabíeu que no va bé dutxar-se amb esponja? N'havíeu sentit a dir alguna cosa?
No, a mi sempre m'havien dit que anava bé. Doncs... Bàsicament perquè a casa meva, la meva àvia, per exemple, s'hi dutxa
doncs,
amb esponja.
Doncs explica-li, si, per si no ens està escoltant ara mateix la teva àvia, explica-li.
Ara, d'acord.
Abans de res, posem una mica de context a tot plegat. Cal dir que, tot i que cada vegada està menys de moda ensabonar-se amb esponja durant les dutxes, encara hi ha moltíssimes persones que no conceben dutxar-se sense l'esponja. Mm-hmm. De fet, per molts, posar una mica de sabó a l'esponja i fregar les diferents parts del cos és un hàbit d'higiene quotidià i pràcticament diari. Però, clar, que ho faci moltes persones no significa que estiguin a lo correcte.
Ara. Ah.
Molta atenció, perquè segons els especialistes i l'evidència científica, aquesta manera de fer, és a dir, ensabonar-se amb esponges, no és gens aconsellable, sinó més aviat al contrari, ja que ens pot portar problemes de salut.
Ah.
Alerta, eh?
Com d'aquí?
Paraules majors.
Sí.
En aquest cas, els experts diuen que hi ha dos motius claus per no aconsellar l'ús d'esponges de dutxa, i que jo ara mateix us explico, perquè no voldria que us afectés a la salut.
Som-hi.
En primer lloc, hi ha una raó de salut de les primeres capes de la nostra pell, d'acord? I és que quan fem servir l'esponja, eliminem part de l'epidermis, que en aquest cas pot ser protectora, no?, per l'efecte de la fricció. I clar, l'eliminació de part de l'epidermis per l'efecte del fregament a l'esponja pot provocar, atenció, problemes a la capa còrnia, que és la capa, en aquest cas, protectora. Per tant, és molt senzill. Si fem un exercici de fregar, s'accentua el recanvi de la capa superficial i es poden causar irritacions. Parlant clar, si et fregues amb l'esponja, et poden sortir irritacions
clar.
I no voldríem pas que ens passés això perquè fa mal.
La pell s'ha de
cuidar. Llavors, en segon lloc, quan utilitzem l'esponja, aquesta, com és evident, queda humida. I aquí apareix aquest segon problema, no? I és que una esponja humida pot ser el focus de bacteris i fongs que poden facilitar a què? A les infeccions. En aquest cas, els fongs i bacteris que no veiem, per exemple, a simple vista, doncs són els que ens poden causar infeccions per càndides i tots els exemples que us podeu trobar.
Per tant,
és molt senzill. No utilitzeu l'esponja.
Ara.
No, però també és veritat que jo ara dic el problema, però us preguntareu quina és la solució de tot plegat, perquè
clar.
Aquí donem solucions.
També hi ha gent que sí que vol usar esponges.
Clar.
Sí, clar, perquè jo el que havia escoltat era que amb l'esponja netejaves els poros.
Ui.
Que amb la mà no pots fer. Però
estàs parlant dels poros de la cara, en aquest cas.
O del cos, també. O sigui, que feien servir l'esponja per netejar els poros.
Llavors, en aquest cas, ho desconec, però imagino que serien unes esponges especials
clar,
en un procés diferent que dutxar-se.
Sí.
Val, doncs quines són les solucions, no? Com ho hem de fer per dutxar-nos bé?
Mm-hmm.
Doncs molt senzill. En aquest cas, els dermatòlegs recomanen posar-nos el sabó directament a la mà, el que us deia, i passar-la pel cos sense cap mena d'estri d'esponja. I perdoneu, però això és una manera senzilla, econòmica i zero perjudicial per la salut. A vegades les coses són complicades, però en aquest cas les estem fent fàcils. Però si sou d'aquelles persones que no podeu dutxar-vos sense esponja, per tant estem parlant de casos molt i molt extrems, doncs els especialistes sí que recomanen utilitzar-ne, però d'aquelles que siguin d'un sol ús.
Uh-huh.
I, evidentment, no fregant massa fora el nostre cos.
Clar.
Penso que podem prescindir d'una esponja
de
les dutxes, però si algú ho ha fet tota la vida així i li sap greu separar-se d'una esponja, doncs amb les maniques,
què
us sembla? Ja
està. Perfecte.
I sobretot, que ja ho hem dit en altres seccions de Lifestyle, no ens dutxem ni amb aigua molt calenta ni molt freda.
Un clàssic, això.
Un clàssic.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porten els Pink Noise.
Si passa una mica com a Dani Martín, aquesta gent.
Per què? A mi m'agraden molt els Pink Noise.
A mi també m'agraden molt, Joan.
No dic que no m'agradi. No dic que no m'agradin, dic que tenen això, una actitud vocal.
És el seu estil.
Ho he inventat, però t'ha encantat.
M'agraden molt.
És el seu estil.
Molt marcada. Se sap que són ells.
Home, i tant.
Això em referia.
I això m'agrada molt.
Sí.
Escolteu-me, i és que enmig d'una exitosa gira, la que de moment han passat per les principals ciutats espanyoles, ara el grup de pop-punk espanyol ha anunciat un nou tour amb més dates, sense haver acabat aquesta primera gira. En aquest cas, els Pignois durant el proper any viatjaran per tot Espanya durant el proper any, com dèiem, amb el seu tour Más Diversión 23, on ens oferiran un verdader espectacle amb les últimes novetats de la banda, així com també amb els seus temes més mítics per continuar, asseguren, donant-nos les millors nits de records i emoció. A tot això, recordem que els Pignois van començar aquesta última gira el 25 de març en el marc del Polar Sound Festival de Baqueira Beret, i també han passat per ciutats com Sevilla, València, inclús Barcelona, i que acabaran el 23 de setembre en el Jardí de les Delícies de Madrid. He fet aquí una traducció una mica estranya, eh?
No,
a Madrid,
no,
l'acabaran.
Les Delícies, sí.
Però atenció, perquè tal i com us deia al principi de la notícia, hem d'estar molt atents, perquè el grup assegura que en res i menys anunciaran noves dates. M'agradaria anar-hi, a mi. Si tornen a passar per Barcelona.
Sí?
Què en dieu?
Compte aquí, eh?
M'agradaria molt.
Potser convidar-los.
Ara.
Ah? Ai, alerta, mira, ja t'he deixat.
Ja està planejant coses.
Per tant, què farem? Doncs us informo quan sapiguem noves dates. Si venen a Barcelona, ens ho repensem i anem. De moment us deixo amb aquest tema que està sonant. T'entiendo.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 25 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saludar la nostra reportera intrèpida, la reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta casa i de la ràdio en català en general, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui, a la pregunta del dia, recuperem una notícia dels darrers dies sobre la gran i estimada Rosalia.
Què ha passat amb Rosalia?
Doncs espera't, perquè la de Sant Esteve Sesrovires va veure com el cantant Juan Manuel Cortés Reyes, d'aquí, sí, fins i tot he dubtat de mencionar, però aquí està, creava i publicava una imatge falsa de la catalana on sortia, atenció, nua, yep, sota el títol, i això és el més esgarrifós per part meva, a Lo mejor que verás hoy.
Compte.
D'acord? Atenció, perquè els fets són molt greus. El cantant deixava entreveure que la pròpia artista catalana li havia passat les imatges, d'acord? El fandom de la Rosalia va sortir a defensar-la i la mateixa Rosalia també, doncs, va sortir dient que això és violència i que intenta aconseguir, que aquest home només intenta aconseguir reproduccions i que això encara fa que faci pena, segons diu la Rosalia, d'acord? Tot plegat és bastant complex. Per aquest motiu, avui hem preguntat a la gent del carrer si alguna vegada s'han fet passar per ells o per elles a les xarxes socials i ens diuen això.
No, que yo sàpiga no, y espero que no.
La verdad que no, nunca ha pasado, porque tengo una cuenta más pequeña, entonces no.
La imagen, sí, alguna vez sí. Me la han quitado, tenía una cuenta antes, sí, me suplantaron, luego me hackearon la cuenta también. ¿Qué hacer? Volver a empezar.
¿Volver a empezar?
No, no pude hacer nada más.
Nada, no.
Nunca, ¿eh?
No. A ver si.
¿A ti sí?
Pues me pasaron varias gente de Instagram un perfil falso que se habían hecho con mis fotos y como publicando como si tuviese un perfil de OnlyFans, que no lo tengo, y así lo descubrí. Me lo mandaron varias personas y luego lo denuncié y lo borraron.
O sea, ¿conseguiste que se borrara?
Sí, tardó un poquito, pero sí.
Sí, lo típico de que et roben el perfil y fan perfils nous y tal, no sé si això encaixaria dins de que et robin la imatge.
A mí sí.
¿A ti sí?
Sí. Una amiga creo que me dijo que, oye, mira, este tu perfil es lo mismo, pero más con un uno, creo.
Uno.
Algo así.
Lo reporté.
Y bueno, al final desapareció.
Sé de persones famoses així que hagin dit m'han robat la imatge, aquesta conta està penjant fotos meves i no sóc jo, però a mi no m'ha passat.
Compte aquí, cosa seriosa, eh?
Atenció, perquè ja veiem que hem trobat fins a 3 persones que asseguren que els han robat la seva imatge, no?, per crear perfils falsos i que fins i tot, doncs, han arribat a denunciar, doncs, fins i tot per fins poc ètics, eh? Escoltem què en pensen del que ha passat amb la Rosalia, el que comentàvem a l'inici. Molt atents i molt atentes, perquè aquesta és l'opinió de la gent del carrer.
Es un atentado contra su privacidad y el respeto hacia ella no se está manteniendo, y es violencia de género.
Yo crec que està malament perquè és el cos de Rosalia, és la seva privacitat, i crec que això s'ha de respectar. Bueno, amb la Rosalia i amb tothom.
No, lo veo mal, pero al parecer sé que está normalizado porque pasa muchísimo y tampoco se hace mucho. Como me pasó a mí, me pasó eso, se borró el perfil y se quedó.
Home, evidentment crec que està malament al final posar una imatge que no és teva sense consentiment de l'altra persona, per mi bé no està. Sense consentiment, per mi no està bé.
Yo creo que pasa por el tema del ego, se dejan llevar mucho por ello. Más que nada como para hacer daño, no lo veo lógica.
Está muy mal, no se respeta la intimidad.
Es un absurdo, o sea, es para ganar fama. Lo hacen, ¿no? Pero, o sea, eso traspasa los derechos humanos, ¿no?
Està absolutament muy mal.
Exacte. Sí, 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 ja hem vist que tothom sembla estar d'acord i, de fet, des d'aquí la caravana també hi estem, que no està ben fet aquestes coses. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui és d'una noia que s'ha quedat de pedra amb la notícia de la Rosalia. Li expliquem i li demanem l'opinió. Y nos dijo, eso, escúltemlo.
Qué fuerte, no me había enterado. Horrible. Hombre, porque no puedes simplemente coger la cara de una persona, hacer como si está desnuda. O sea, no tiene ningún sentido. Vale, y con lo que me gusta Rosalía, madre mía, me he quedado flipando.
S'ha quedat de pedra, ja ho heu vist.
Sí, sí.
I és molt fan de la Rosalía, eh? Ja ho hem vist. Doncs ara el que hem de fer és donar pas al nostre expert del dia. Ell és Francesc Sabé, professor catedràtic del Departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida i també és investigador en criptografia i ciberseguretat. Molt bona tarda, professor Sabé.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Avui hem preguntat a la gent si mai han trobat algú que usi la seva imatge per comptes falsos o per suplantar-los la imatge. Hem vist que hi ha alguns que asseguren que sí, que s'han trobat amb aquesta situació. Per fer-ne coneixedors a tots aquells que ens estan escoltant, què vol dir ser víctima d'una suplantació d'identitat a les xarxes socials i com s'arriba a donar casos com aquests?
La suplantació es pot donar de moltes maneres. De fet, suplantar una identitat vol dir que tu actues a internet fent creure que és la persona suplantada la que està actuant. Uh-huh. Val? Llavors, hi ha diverses maneres. Una forma és aconseguir, per exemple, entrar al compte de la persona real i llavors publicar missatges, fotografies en nom seu, o una altra possibilitat és crear un compte fals on tota la informació que hi fas constar és la de l'artista, de l'esportista o del polític que està suplantant, i en aquell moment doncs, pots intentar fer creure que aquells missatges realment els està publicant la persona suplantada.
Uh-huh. Professor Sabé, l'any 2018 Espanya es va declarar com el país de la Unió Europea amb més víctimes de robatoris d'identitat, segons dades d'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea. L'any 2021 érem un dels països amb més ciberatacs del món, amb més de 100.000 incidents, segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat. Podríem dir, doncs, que és habitual trobar-se amb casos com aquests a casa nostra?
Clar, de fet, en el cas de les xarxes socials, clar, el que passa és que al ser un servei gratuït i un servei que està implantat de forma tan massiva, doncs clar, realment tothom hi té accés. Llavors, què passa? Quan tu crees un compte a qualsevol xarxa social, ningú estava validant que la persona que hi ha al darrere sigui realment la que consti a les dades que s'estan complimentant. Per tant, en principi, és una cosa que és molt, molt difícil de que es pugui preveure. Llavors, què s'hauria de fer perquè això no fos possible? Doncs hi hauria d'haver gent al darrere que doni garanties de que les dades que s'estan omplint a l'hora de crear un compte o a l'hora de publicar missatges, doncs realment corresponen a la persona que realment consti com que els està enviant. Llavors, això que implica un cost perquè significa que hi ha d'haver doncs, persones supervisant-ho al darrere i, evidentment, això són hores de feina, és un cost i s'ha de veure qui paga això.
Uh-huh. Professor, per altra banda, avui dia podríem dir doncs, que estem més preparats o menys per fer front a aquests delictes?
A veure, de preparats n'estem, perquè la tecnologia existeix. És a dir, per uh-huh. exemple, en el cas d'accés, per exemple, a l'agència tributària, doncs avui en dia la majoria de gestions es poden fer per internet i es fan d'una forma totalment segura. Què passa? En aquest cas, doncs hi ha un estat al darrere que és qui incorreix amb els costos, és a dir, a l'hora de demanar, per exemple, la clau PIN per accedir doncs, a agència tributària o molts serveis de l'administració electrònica, doncs el govern incorreix amb les despeses per garantir que cada contrasenya, cada credencial va parar al ciutadà que realment l'està demanant. Mm. Clar, això en el cas de les xarxes socials, que és un servei massiu, gratuït, que gairebé doncs, es finança a partir de la publicitat, doncs clar, si aquí s'hagués de ficar mesures fortes, doncs s'hauria de veure si aquestes xarxes seguirien sent rentables i probablement per poder mantenir en funcionament faria falta doncs, que els seus usuaris paguessin una quota.
Uh-huh. És possible evitar que usin la nostra imatge per fins com aquest, no? Com els casos que hem vist avui? Com podem protegir-nos davant d'aquests atacs?
En el cas de que si algú publica una fotografia falsa, clar, això és impossible d'evitar. És a dir, de la mateixa manera que qualsevol persona a la seva xarxa social pot publicar una foto seva, doncs què li impedeix publicar una foto que no és seva? Això passaria perquè cadascuna de les fotos que es publiquen a la xarxa social, abans de fer-les públiques, doncs passessin per una persona que comprovés visualment si realment aquesta foto que s'està publicant és legítima o no. Evidentment, això implicaria primer que tot costos, perquè s'hauria de pagar les persones que fan aquesta supervisió, clar. I després també es perdria molt la immediatesa. Des de que tu publiques una foto fins que aquesta ha estat verificada i publicada, doncs, evidentment, hi hauria un retard segurament considerable, tenint en compte doncs, que en xarxes socials a nivell mundial doncs, es publiquen desenes de milers de fotografies cada minut.
Professor Sabé, bona tarda. A mi m'agradaria preguntar-li, ara que ens explicava, home, caldria una persona per anar verificant cada foto, eh? Fins a quin punt també la intel·ligència artificial, que s'hi està descobrint tot un món darrere d'aquesta nova intel·ligència, pot servir també per això?
home, podria ajudar, s'hauria de veure com a mínim, diguem, es podria utilitzar com a primer filtre. Evidentment, doncs, tots els processos automàtics és una lluita d'atac contra mesura i de, doncs, diguéssim, a mesura que s'anessin implantant sistemes d'intel·ligència artificial per detectar fotografies falses, per exemple, en aquest cas, doncs, si una persona que no és la... Parlant del cas de la Rosalia, si una persona que no és la Rosalia publica una foto i el sistema d'intel·ligència artificial detecta que hi ha la cara de la Rosalia amb aquesta fotografia, evidentment, doncs, el sistema d'intel·ligència artificial ho hauria de rebutjar. Però, clar, en pi que els atacants sàpiguin que hi ha aquesta mesura, doncs, començaran a sortir, doncs, altres eines que intentaran manipular aquesta fotografia de manera que el sistema d'intel·ligència artificial no ho pugui detectar i, bueno, hi haurà una lluita d'atac i mesura. En tot cas, ajudaria com a primer filtre, però, evidentment, una solució 100% fiable i sempre implicarà que hi hagi d'haver una última validació per part d'una persona.
Ja per acabar, professor, algun consell que pugui donar als nostres oients si es troben amb un usuari que usi la seva imatge?
Home, doncs el primer que s'ha de fer és recollir tota la informació possible, perquè, clar, diguéssim, si aquest usuari que està utilitzant imatges teves s'adona de que tu penses prendre mesures, el primer que farà és borrar tota la informació. Llavors, tu el que has de fer és captures de pantalla, recollir el màxim d'informació possible. Després has d'informar la xarxa social. Les xarxes socials tenen un mecanisme per poder denunciar usos fraudulents del compte i després ja pots, en el cas de que realment sigui imatges que et perjudiquin moltíssim, ja pots passar a fer una denúncia. Llavors, en aquest cas, pots accedir al grup de delictes telemàtics de la Guàrdia Civil. Hi ha també l'oficina de seguretat de l'internauta. En aquest cas és una això és una oficina de l'INCIBE, de l'Institut de Ciberseguretat Espanyol, sí. O també es pot presentar una denúncia a l'Agència Catalana de Protecció, tant l'espanyola com la catalana.
Moltíssimes gràcies, doncs, professor Francesc Sabé, catedràtic del Departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida i investigador en criptografia i ciberseguretat. Moltes gràcies per respondre'ns la pregunta del dia, per atendre'ns, i que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
6 minuts, gairebé 7, que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida seguim a la caravana per parlar del Dia Mundial Sense Tabac. Ho farem amb la investigadora de la Unitat de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, Montse Batlle.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la Caravana.
Cinc minuts, pràcticament, i arribarem a 3:45 de la tarda i els de la caravana que seguim fent ruta, una ruta que arriba al quilòmetre més científic, el quilòmetre de l'Obrim el Capó, avui per parlar de salut. I és que avui es celebra el Dia Internacional Sense Tabac, un dia molt important i on recordem que el tabaquisme mata la meitat de les persones que el consumeixen, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. De fet, també asseguren que cada any més de 8 milions de persones moren a causa del tabac. L'epidèmia del tabaquisme és una de les majors amenaces, doncs, per la salut pública que afronta la humanitat. Deixar-ho, però, no és una tasca senzilla. Com ens afecta el fum? I els del nostre voltant, per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Montse Ballbé. Ella és investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Montse Ballbé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. The leaves of cover all the way back home. It's been so hard to get it out from my mind. Whatever made me want to change myself. I almost lost my mind to pen my name. Oh, how sometimes it feels so low down. But nowadays I'm on my own.
Va, Montse, avui ho dèiem, és el Dia Mundial Sense Tabac. Un dia important per què?
És un dia important perquè, com deies, no és una pandèmia i molts cops s'ha normalitzat el tabac i de vegades aquests dies mundials doncs ens serveixen per parlar-ne, no? Com ara aquí, serveixen per dir, doncs mira, avui parlem d'això i poder conscienciar una mica sobre el tema. A vegades són importants.
Anem a algunes dades, si et sembla. 4 de cada 10 espanyols fumant a l'estat espanyol, un 44% es declaren exfumadors segons dades de l'Enquesta Europea de Salut. El recompte del govern a l'enquesta sobre alcohol i drogues a Espanya ha detectat que els fumadors són el 32,3% de la població entre 15 i 64 anys, una xifra similar a la que hi havia el 2009, abans de la primera llei antitabac. Encara ens queda molta feina per fer?
Sí, ens queda molt per fer. Per exemple, aquí a Catalunya la taxa de fumadors és del 22%, i es queda molt per fer perquè 22% en una població és molt alt. Per tant, i com que tenim aquesta substància que és la primera causa de mortalitat evitable que hi ha, doncs realment les conseqüències són molt, molt greus a nivell de salut pública i a banda personal.
Ara em deies, la dada a Catalunya és d'aquest 22% i escaig, unes dades que surten de l'enquesta de salut de Catalunya i són dades del 2021. Esclar, encara que sigui molt una xifra del 22%, també és veritat que si anem cap a l'any 1990, la mateixa xifra es situava al 33,7%. Per tant, s'ha fet una bona tasca des d'aleshores aquí.
Sí, sí que és veritat.
No tot està perdut.
Sí, dels anys 80, no? 8 de cada 10 persones fumaven. Sí, realment, si mirem enrere, no té res a veure la situació. I amb això sí que podem estar contents, però sense descansar en aquest progrés, no?, que tan necessari.
Per erradicar el tabac, no ens entén que no hi ha una mesura màgica, sinó un conjunt de mesures que han de servir perquè la gent cada cop fumi menys, no? Quines haurien de ser aquest tipus de mesures?
Clar, és el que dius, són moltes conjuntament. Per una banda, la legislació. La legislació és molt important, per exemple, en el tema del control d'on es fuma. Això no només és important per protegir la gent no, de l'exposició passiva al tabac, sinó també per desnormalitzar el consum del tabac. I això què és? Doncs és molt, molt important, sobretot de cara als infants. Els infants, si veuen que és normal, en mestres, en la família, fumar a qualsevol lloc, ho normalitzen i és molt probable que acabin fumant de grans. Per tant, això és molt important. I protegir, perquè s'ha vist que quan s'ha aplicat una nova legislació per protegir, no?, doncs que no es fumi en llocs públics, etc., ha disminuït el nombre d'ingressos als hospitals per algunes afeccions. I llavors, doncs, bueno, per exemple, també les taxes. O sigui, l'augment de preus, que aquí a Espanya realment és molt baix el preu, doncs això realment s'ha comprovat que a mesura que tu puges el preu, la taxa de fumadors va baixant, entre d'altres, oferiment de tractament, etc., moltes altres accions.
Clar, ara, menys l'oferiment del tractament, que és evident que el Servei Català de Salut n'ofereix de forma permanent, també tots els hospitals, també des de l'ICO, etc., etc., sí que és veritat que molt fumador pot tenir la percepció que aquest conjunt de mesures no paren de ser mesures punitives. És a dir, no fumis les àrees públiques, no fumis mentre condueixes, no fumis, evidentment, si hi ha nens a la vora, no fumis no sé on, si fumes i no es pot fumar no sé on, et posarem una multa no sé què. Tot això pot contrarrestar l'efecte d'aquest tipus de mesures?
Bueno, és veritat,
és a dir,
que...
allò prohibit, clar, a vegades incita més a provar-ho, no?
En un primer moment, reconec i entenc que qui fuma, doncs, hi fa aquesta ràbia, dir, ostres, ara ja m'estan com perseguint. Això... entendre, eh? És normal.
Això ho reconeixo, eh, Montse? Perquè jo m'agrada explicar-ho tot, eh? Quan entra la Montse avui a la caravana, li he dit, et faré una mica el nyigui-nyigui, et faré una mica la guitza perquè jo sóc fumador.
Clar, i això, doncs, que t'estiguin, no?, com perseguint com si fossis el malvat fumador, que hem d'acabar amb ell, doncs, a ningú li agrada. No és així. I és veritat que des de l'Institut Català d'Oncologia o des de la Xarxa Català d'Hospitals Sense Fronteres, que coordinem, ens agrada intentar enfocar-ho en positiu. Uh-huh. O sigui, quan fem, per exemple, quan es fan les campanyes de la Setmana Sense Fum a nivell de Catalunya, sempre són en positiu, no? Guanya salut, guanya llibertat... I nosaltres també intentem que sigui així. Si vols deixar-ho, ho pots aconseguir, t'ajudem, que sempre sigui en positiu. Però és veritat que sense lleis no avançaríem en quant a publicitat, això, espais sense fum, mm-hmm, si no, no podríem avançar. Llavors, és veritat que a mesura que la societat bastant més madura, pots anar fent nous canvis, no? Fer certs canvis que s'han fet fa uns anys, als anys 80, seria impensable, tothom s'hi aniria en contra. Però, en canvi, ara seria molt més fàcil avançar.
De seguida et pregunto per un altre nou element en discòrdia que ha aparegut els darrers anys, abans, però per molt obvi que sembli, eh? Com ens afecta el tabac al cos?
Doncs ens afecta molt i molt ràpidament. O sigui, el fet és que tant si es fuma molt com si es fuma poc, afecta, no? Ens afecta perquè, a banda del càncer de pulmó, que ja és una cosa que tothom sap, de fet, no? El 80% dels càncers de pulmó són per fumar. I sabem que...
El 80, eh?
Sí, 80-85. És una barbaritat. Però també afecta a 15 tipus de càncer més. A 25 malalties, diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, etc. No? I moltes altres, en embarassades, en nadons, en infants... És realment molt, molt important. I sabem que, per exemple, de 3 persones que fumin, una ho acabarà deixant i una altra acabarà morint pel tabac, no? I que vol dir que l'altra persona potser no mor, però la qualitat de vida pot quedar molt mermada.
Això no un fumador. Ara em parlaves de nens petits i de nadons, també, o de gent que no fuma, eh? Com afecta ser fumador passiu?
També afecta bastant. És potser més desconegut, no?, que el consum actiu. Uh-huh. Però sí que és veritat que per exemple, si ets fumador passiu en una llar, això, el volum de fum pot ser molt alt. I sí que s'ha vist que està relacionat, doncs, amb l'asma, amb malalties respiratòries, amb malalties cardiovasculars, ictus, etc. I amb dones embarassades també molt evident, no? Doncs menor fecunditat, els nadons creixen amb menor pes, també pels nadons, doncs, pot haver-hi més risc de mort sobtada, en els infants, doncs, també hi ha més quantitat d'infeccions d'oïda, bronquitis, etc.
Anem també a unes quantes dades que ens hem trobat avui a redacció i que almenys a mi em sorprenien, eh? Deia que ha aparegut un nou element en discòrdia els darrers anys i és que el Servei de Salut britànic indicava que el 2021 el 9% de nens britànics d'11 a 15 anys ja havien consumit cigarretes electròniques en alguna ocasió. D'11 a 15 anys, eh? Un increment del 3% en relació a les dades del 2016. És a dir, amb molt pocs anys, amb 5 anys... Hem fet el doble de gent que fuma i de gent molt jove. A més, una enquesta feta per Action on Smoking and Health Smoke Free ha mostrat un increment molt més accentuat, i és que el 2022 el 15,8% dels joves d'11 a 17 anys havia provat el vapeig davant de l'11,2% del 2020. Aquí hi ha un problema, i un problema gros, no?
Molt gros, en aquest sentit. És molt, molt gros. És veritat que a Anglaterra, durant molt de temps, s'ha fins i tot a vegades promogut la cigarreta electrònica, com dir, bueno, disminució de riscos, no fumis, però això, doncs, serà millor, que al final les coses no són ben bé així. I ara s'estan adonant que, sobretot, els joves, doncs estan començant a vapejar, i això es porta d'entrada cap a fumar. Perquè, de fet, les tabacaleres, que ja veien que estaven perdent clients, han vist que d'aquesta manera els tornen realment
a fomentar el tabac.
Sí, perquè, i de fet, per exemple, a Itàlia, que també, no, és, el vapeig estava doncs, molt acceptat. Bueno, més acceptat o així, han vist com aquesta prevalença que parlàvem que va disminuint de consum de tabac i nicotina, doncs com tornava a pujar una mica. Clar, això és sobretot en els joves i és realment... I, de fet, també aquí a Catalunya s'ha vist que uns 40 i escaig de joves han provat alguna vegada la cigarreta electrònica. Per tant, és moltíssim i n'hi ha molts d'aquests que acabaran enganxats i... Perquè, clar, fumar abans era glamurós, però ara ja no es porta. I, en canvi, aquests aparells sí que bueno, són maquíssims, xulíssims, un
no, disseny i tot. De veritat que he vist, evidentment sí. No ho he portat aquí a l'estudi, perquè estem fent ràdio i no ho veureu, però he vist fotografies de vapejadors amb imatges de la Hello Kitty, per exemple, preparats per nens. És que, clar, sí. Jo he dit joves, però deia ja unes edats, 11 anys. 11 anys.
Sí, perquè, de fet, bueno, sempre cap als 11 anys els nois comencen a experimentar amb el tabac. Uh-huh. Llavors, ara, molts cops experimenten...
Els 11 ja, eh?
Sí, amb els 11 ja poden començar a experimentar. Doncs ara experimenten molt amb això, perquè hi ha tants sabors, ja, no?, que si menta, que si taronja, llavors proven, comencen sense nicotina, i proven perquè, bueno, pues, fa molta gràcia, hi ha milers de sabors, no està regulat... encara, tot i que comença a haver-hi una normativa europea que demana que es comenci a regular això. Llavors, doncs, comença per això com una cosa divertida. I al final, doncs, s'acaben enganxant. I realment és que quasi la meitat els han provat.
És menys perjudicial el vapeig que el tabac?
I el tabac és tan perjudicial, és de les coses tant, que sí, probablement el vapeig sigui menys perjudicial.
Però ho és.
Però ho és molt, també. Ho és. Ho és perquè el que allibera quan tu vapeges no és vapor d'aigua, com, no? Com podria semblar per la paraula vapeig, sinó que és un aerosol amb moltes partícules fines, que n'hi ha de cancerígenes i n'hi ha moltes que no s'ha provat realment com es comporten inhalades, no? Amb una inhalació constant. Mm-hmm. Llavors, doncs, sí que s'ha vist alguns efectes ja doncs, a curt termini, mitjà termini, a llarg termini encara no el sabem, perquè, clar, és com més o menys nou, i així com el tabac, doncs es van començar a veure els efectes al cap de 20 anys, doncs aquí, clar, tardarà un temps en veure-ho, però també serà difícil perquè la gran part de gent que utilitza les cigarretes electròniques fuma a la vegada. Llavors serà difícil de distingir quin efecte és de cadascun, no?
Avui estem parlant amb Montse Vallvell, és investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, de l'ICO. Esclar, Montse, tu ets doctora, no ets psicòloga. Però...
Sí, soc psicòloga.
Ah, ets psicòloga?
Sí, doctora en psicologia.
Oh, boníssim.
T'he liat.
No, em va perfectíssim, perquè davant del dubte, jo he intentat deixar de fumar, i costa sí. Molt, i ho sabeu des de l'ICO que costa molt, i ens ajudeu molt a fer-ho i a aconseguir-ho. Quina és la principal por que té la gent que vol deixar de fumar?
La principal és ho passaré fatal. Ho passaré fatal, jo sóc nerviós, tindré més ansietat, no és el moment perquè, clar, si amb la feina vaig prou atabalat i amb els fills, és que sí, només em falta deixar de fumar, ho passaré malament. Passaré malament i també, per una altra banda, dir que fracassaré i no vull ara haver de fracassar davant la família, davant de... Sí, aquestes són
es passa
pors...
malament?
A veure, hi ha molta gent que et diu que no era tan. Però és evident que hi ha uns quants dies després de fumar que no és com sempre, no? Que has de posar una mica de voluntat per aguantar-ho. Perquè és una addicció i és de les més fortes, aquesta addicció. Però, i clar, si tu deixes sol, sense cap ajuda, doncs sí que la síndrome d'abstinència durant 15 dies o així, doncs pot ser forta. Si ets un gran fumador, doncs serà més forta. Però hi ha molts, actualment hi ha fàrmacs o així, que et poden ajudar a aquesta síndrome d'abstinència no sigui tan alta, i llavors doncs, que et sigui més fàcil de no ho passis tan malament. I per tant, si no ho passes tan malament, més probabilitats d'èxit.
Dit això, et proposo un joc. Avui, mentre cercàvem informació a la redacció d'aquest programa, hem posat al navegador deixar el tabac amb... i allò que et surten alguns resultats. Han aparegut una sèrie de paraules relacionades que m'agradaria que comentessis amb la teva opinió experta sobre la qüestió. És possible deixar el tabac amb vapejador?
Aviam, jo crec que tots coneixerem gent que ho hagi deixat amb això. I jo en conec. Però sí que és veritat que potser pot ser beneficiós per una minoria de grans fumadors que ho han intentat amb qualsevol cosa i mira, amb això han pogut. Però què ens diu, si mirem les dades macros, no? Què ens diuen la ciència o els estudis? Encara no s'ha demostrat que siguin efectives. S'ha vist que no, la seva efectivitat no és major que els fàrmacs que tenim per això. I també hem vist que molta gent que els utilitza per deixar de fumar, els que no ho aconsegueixen acaben enganxats a les dues coses, tabac i vapeig, cosa que acaba sent pitjor i acaba sent un 80% que són...
És possible deixar el tabac amb hipnosi?
La ciència tampoc ho avala. O sigui, no hi ha estudis que diguis, mira, si tu només amb hipnosi, tu ho aconseguiràs. No, ara, és veritat que la hipnosi clínica és una tècnica avalada científicament. I si està portada a terme per un professional adequat, doncs potser, jo no descartaria que potser un afegit a teràpia psicològica i farmacològica podria ser.
Passaria el mateix
però
cas
per si sol no està.
Val. Passaria el mateix cas amb l'acupuntura?
Jo diria que no. Potser no, hi ha gent que està molt en contra, però no hi ha estudis científics que avalin l'acupuntura per deixar fumar a nivell, saps, d'estudis grans i importants. Ara, també és el que dic, si jo hagués de deixar de fumar, jo crec que ho intentaria tot que fos, no? Vull dir, que si l'acupuntura m'anés bé, jo ho faria i seguiria. Però no hi ha estudis que el recolzin.
Nosaltres que hem posat deixar el tabac amb, i ens ha sortit també un fàrmac que es diu todacitan.
Sí.
Què és això?
El todacitan, doncs, és un fàrmac que es ven des de fa un any o un parell d'anys aquí a Espanya, però de fet ja fa 50 anys que els països de l'est l'utilitzen. Uh-huh. I és un fàrmac que, bueno, compres una capsa i són 25 dies de tractament, has d'anar prenent les pastilles segons com es diu, i aquestes pastilles el que fan així molt, molt planer és que s'enganxen, no, als receptors de la nicotina. Què fan? Pues que llavors quan fumes no, la nicotina no arribi als seus receptors. Per una banda té dos efectes. Per una, no tens el plaer. Quan tu fumes no obtens el plaer, el típic plaer de la dopamina, no l'obtens. I d'altra banda, també disminueix molt la síndrome d'abstinència que deien. O sigui, quan tu no fumes, no estàs tan ansiós per fumar.
Ens queda un minutet. Per tant, et demanaré un sí o un no en cada pregunta. I t'ho dic perquè a la frase deixar de fumar amb, també li han tret l'am i ens han sortit típics tòpics. És millor deixar de fumar de cop o a poc a poc?
Doncs això depèn de cadascú. Hi ha gent que li va fantàstic deixar-ho de cop, però hi ha gent que, si no pot deixar-ho, doncs de vegades una estratègia és dir, bé, doncs vaig reduint i així em vaig acostumant a no fumar en certes situacions, no? Per exemple, si jo tinc molt associat fumar amb els amics, doncs encara fumo, però quan quedo amb els amics ja no fumo. I així vaig reduint. Hi ha gent que li va bé. Clar, s'ha d'intentar no reduir fins a un punt que ho estàs passant malament. Hi ha un punt que s'ha acabat, no? Vull dir, no reduir. Si estàs fumant vi, no acabaràs fumant un al dia perquè ho passaràs molt malament.
Deixar el tabac fa engreixar?
Fa engreixar, sí, però menys del que la gent pensa. Sí, s'ha vist que potser al cap d'un any poden ser uns 3 quilos, que a ningú li fan gràcia, però no és tant com la gent es pensa. El que passa que quan deixes de fumar, si tens aquesta una mica d'ansietat, doncs piques més, si és veritat.
I l'última, que ja pots mirar cap a la peixera i dir-li a tot l'equip, perquè tots som uns cafeteros, hauré de deixar el cafè?
Hauré de deixar el cafè? No. Bueno, per la salut, si en fumes més de 5 al dia, doncs potser sí.
Per allò de la relació del cafè amb el cigarro, moltes
sí,
vegades.
Sí, aquestes dues substàncies estan molt, molt relacionades. Això vol dir que pot ser que si, per exemple, has de tallar aquesta relació i si beus cafè, doncs, per exemple, vés corrents a rentar-te les dents i treus tota aquesta sabor.
Montse Ballbé, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Gràcies.